Pantalla completa. Una producció de pantalla.cat amb David Canto Quilella.
Entre les pel·lícules més destacades d'aquest any hi ha Polvo Serán, una pel·lícula difícil de classificar. Carlos Márquez Marcet ha dirigit a Ángela Molina, Alfredo Castro i a la debutant al cinema, la genial Mònica Almirall, en una història d'una parella que, arran de la malaltia greu d'ella, es planteja l'eutanàsia. La decisió de la parella, però, tindrà repercussions a tota la família.
¿Me puedes hacer un redoble de tambor? El chico del tambor, sí, estamos...
Sí, sí. Hazlo con el plato.
Pues sí.
Suena mal.
Pero dale, ¿vale? Otra vez. Mi madre ha decidido matarse en Suiza.
He tenido un mal papel en esta comedia. Cuidado, mi Berkel, he vivido sin tragedia.
Hasta aquí, bueno, normal, ¿no? Pero es que la noticia bomba no es esa.
Yo tengo un compromiso con esta mujer por todo lo que hemos vivido juntos.
La noticia bomba es que papá...
Papá, yo no lo entiendo.
Lo siento, hija.
No solo la va a acompañar...
No te podemos ayudar.
Sino que se va a matar con ella.
Hemos tomado una decisión.
La pel·lícula, després de passar per diversos festivals, va arribar al Most Festival, on va inaugurar aquesta mostra. I allà, a Vilafranca del Penedès, van parlar amb el director Carlos Márquez Marcet i també amb el productor Tono Folguera, que a més va rebre un premi honorífic del certamen. Els escoltem els dos.
Pantalla completa. Una producció de pantalla.cat amb David Canto Quilella.
Carlos Márquez Marcet, quarta pel·lícula d'Hostelefilms també amb Tono Folguera. Avui rep un premi honorífic aquí al Most. Explica'ns una mica, doncs, com vas rebre el fet que li donin aquest premi i com definiries el Tono, tu que el coneixes de fa tants anys.
Sí, la veritat és que em va semblar molt bonic. Crec que era, a més, jo crec que pocs llocs li faria més il·lusió al Tono que rebre un premi en aquest festival, també per la seva vinculació, òbviament, amb tot el món del vi, òbviament, no?, des de, com a productor de la pel·lícula de Priorat, però sí que el vi és algú que l'acompanya, més ara té les seves vinyes i tot i vol ficar-se en el món aquest. I per, jo crec que hi ha algú per ell també de... Jo crec que seria com, seria una bona definició del Tono com un cap, no?, d'una bodega, no? té aquest esperit, no?, de tenir cura, no?, de conèixer, no?, el que està plantant, d'una manera molt artesanal també. També té un ull també molt clar el que fa la indústria, sap que, no?, que també és un negoci el que està fent, però òbviament no es mou per aquest, no?, només perquè si no, òbviament, no l'hem fet ric, tots els directors que hem treballat amb ell, i prova d'això és que repetim, continuem fent peris junts, i jo crec que és, o sigui, el Tono el que té també és com, és de les persones que més conec, que coneix molt bé les seves virtuts i les seves limitacions. Jo crec que hi ha poca gent que conec, i com a productor és, o sigui, és el teu somni. Com a director tenir un productor que sap quins són els seus forts i quines coses, perquè no es troba tant en aquesta professió humilitat, i el Tono, òbviament com tots tenim el nostre ego, però el Tono té una capacitat per, no?, com per veure, comprendre i empatitzar amb coses que fins i tot ell no entén.
I a més seguint amb el símil, també deixa madurar els projectes, no?
Sí,
perquè a vegades amb aquestes pel·lícules, per exemple aquesta última, explicaves a Valladolid que havia costat aixecar-la, que havia caigut, que havia tornat a aixecar i que a més comptava amb producció de moltes fonts, i treballar amb tanta gent suposo que és més complicat, no? També.
Sí, en realitat el bo és que al final jo acabo treballant amb tres productors, que és, no?, els catalans, els suïssos i els italians, però sí que és cert que al final respon davant molta gent, no?, perquè hi ha 20 persones, 20 fonts diferents que t'han acabat donant diners i totes les aplicacions. Realment és un procés llarguíssim, complicadíssim, i totes les exigències que et demanen cada un dels fonts que aconsegueixes és tot una mica una bogeria que bastant difícil, no? Però bueno, també en aquest sentit també dona molta llibertat, no? El Tono, com la resta de productors, sí que són productors que òbviament no, hi ha coses que no estan d'acord i podrem discutir, podrem tenir divergències d'opinions, però en general crec que tothom entén que el que estem fent és intentar el millor per la peli.
El Most li dona un premi al Tono Folguera i vosaltres també li doneu un premi al Most amb aquesta estrena a Catalunya de Paul Bosseran, que ja ve de Toronto, de Roma, de Valladolid. Com ha estat aquest pas pels festivals, ja recollint premis, abans d'arribar a casa a l'estrena a Catalunya?
Sí, la veritat és que ha sigut molt, molt insospitat. Vull dir que ha sigut com mica en mica, no? També és com, ostres, vinga, va, Toronto. I bueno, també és un festival tan gran, tantes pel·lícules, però sobre la secció oficial, la secció competitiva que tenen és una secció més petita. I llavors era com, ostres, no? Com formar part d'aquesta selecció tan curada era molt, molt bonic, i després el premi és com, uau, no? Va ser com, en sèrio? I sobretot que és el primer que em sorprèn, no? Perquè mai saps, tu dius, ostres, he fet una pel·li que clarament és una pel·lícula arriscada, no? I que busquem jugar amb els límits i posar la gent, no? com donar-los una experiència diferent en aquest sentit.
Explica'ns una mica això, d'on va venir la idea de fer una pel·lícula tan diferent de les que t'havíem vist fins ara?
En realitat jo no la sé, o sigui, sí que sento que és diferent, però o sigui, al final quan l'acabes veient entenc, però per mi ha sigut al final tota una evolució, no? En realitat parteix dels dies que vindran, parteix de l'última, com ens ha passat sempre, que una parteix de l'altra, i suposo que era amb la cara bé, no? Si els dies que vindran, d'alguna manera, una pel·lícula que intentava pensar o mirar una mica a dins de l'inici de la vida, aquí era una mica fer el mateix amb el final de la vida, no? I a partir de la història d'uns amics, que és una parella gran, que ells dos que formen part d'una associació d'amor voluntari a Suïssa, i quan un es posi malalt volen els dos amunt-se allà, que és una cosa que passa, no? Vull dir que ha passat uns quants cops també allà, i llavors a partir d'allà va ser com, ostres, jo vaig proposar-li a aquests amics, que ella és actriu a més, i la seva filla que també és actriu, de posar en escena com seria això, no? I una miqueta el punt de partida va ser que aquests tallers de creació que vaig fer amb ells, com havíem fet com la Maria Rodríguez i amb el David Verdaguer amb els dies que vindran,
sí.
I va ser a partir d'allà l'únic que, no tan sol algo que els estava passant, sinó algo que farien, que volien fer en un futur, no? Al final per motius de salut no van poder ser ells els que s'actuessin i la pel·lícula va canviar molt, vam reescriure el guió, va ser un guió molt diferent de com estava sent, però una mica el punt de... El part musical venia una mica també d'aquests tallers de creació, no? I una mica com ens donàvem compte que en aquells moments o llocs on faltaven les paraules, no? On arribava aquesta cosa tan estranya d'afrontar la mort d'un mateix, perquè pensem que la mort són moltes coses. La mort és que són tantes i tantes coses, però per mi que va quedar molt clar en tota aquesta feina que vam fer de taller de creació, ostres, era com, és que realment són dues coses radicalment diferents i que no tenen res a veure la mort d'un altre amb la mort d'un mateix. La mort d'un altre al final és un dol, és com una separació en realitat, no? Quan passa una separació també hi ha un dol. En canvi, la mort d'un mateix se'n va a una altra banda, o sigui, no és ni tan sols trista, és estranya, és bizarra, és... pot ser, no? desperta tristesa, desperta angoixa, no? I també desperta humor, d'una manera molt estranya, no? És com, ostres, si veus documentals de mort assistida, al final és com dient, bueno, això ho farem el dilluns, no? El dimecres 17, ui, no, el dimecres no, que tinc, ostres, que havia quedat ja per fer un cafè, el dimarts tinc fisioteràpia, fem-ho, no? És com, tot es torna molt absurd i és còmic, veient-ho, i els mateixos documentals és còmic, no m'ho estic, saps? No és per intentar alleugerir-ho,
sí.
que realment és molt estrany. I una mica la pel·lícula, no? Volia anar per aquí, i d'aquí va acabar sent un musical, no és que m'aixeques un dia i digues, no, vaig a fer un musical sobre la mort, una mica que les coses ens van anar portant cap a... I després, pues, òbviament, no? Quan la gent de màrqueting ven i ven la pel·lícula, no? Pues és molt més fàcil dir això, que no tens temps d'explicar tot el procés de fer una pel·lícula, no? Però suposo que per mi és una mica estrany a vegades pensar, no? Com... vaig a fer una pel·lícula diferent o vaig a fer una pel·lícula sobre aquest tema. És més que el treball, la feina, els materials que estàs treballant van portant cap a un lloc determinat. I en aquest cas sembla que sigui molt diferent, però al fons per mi no ho és tant. Però bueno.
Clar, de fet, dius musical, però la pel·lícula ben bé no seria com un musical. Vull dir, aquells que no els agrada els musicals que no s'espantin, perquè hi ha moments musicals, però sí. No és que cada vegada que senten alguna cosa
sí, no
comencin
és,
a cantar, no?
No és La La Land, no? Hi havia una crítica molt bonica a no sé quina revista americana allà a Toronto, que deia una cosa de... no, como Polvo Serán fa sentir que La La Land és bla bla blant. És molt bonic, la veritat, no vull comparar-me, ni molt menys, no, que no sembli aquí que... Tot i que potser no és el meu estil de musical que m'agrada La La Land, però òbviament molt respecte cap a moltes coses que m'agrada molt d'aquella pel·lícula també. Però sí, és una altra cosa, vull dir, en aquest sentit estem...
I a més els números i l'estil de música tampoc és típic musical, no? Com vau amb la Maria Arnal, i havíeu treballat a Els dies que vindran, com vau decidir tornar a treballar amb ella i incorporar doncs això a la dansa?
Sí, ella em va dir un dia, ostres, a veure si fem per pròxima pel·li, fem algú, no? Fem una banda sonora original, vaig dir, pues ja tinc el projecte per ti. I va ser molt d'hora, vam estar treballant molt de temps, i sí que pensàvem una miqueta, teníem molt clar que la música havia d'apropar-nos a aquesta idea de la mort, però d'una manera com molt ancestral, perquè al final és el més antic, no? Algú que ens remetia a les danses macabres, no? La mort ens porta a lo més ancestral. Mm. Però també ens porta, també volíem fer una pel·lícula que mirés cap a l'ara, no? El contemporani, a lo més, no? Quasi empujant cap a l'avantguàrdia, no? Llavors ja per nosaltres hi havia aquesta sensació, no? De que fins i tot poden haver, no? Uns ritmes de Setmana Santa, no? Barrejats amb samplers, no? I llavors al final vam decidir que agafar els dos elements més purs per nosaltres, més simples, que eren, disculpa, que són al final la veu, no? La veu com a instrument i el ritme, no?
El
batec del cor, no? L'alè i el batec del cor, la vida, no? Una mica que la música al final, no? També és la pulsació de la vida, no? Fer com el contrari precisament de, ostres, que és aquella vida que s'insufla a la pel·lícula. I sí, va ser molt divertit, la veritat, perquè no ho havia fet mai en aquest sentit, i sobretot tenir la música molt abans, no? També vam composar sabent que seria, no, la Veronal, que Marcos Morau faria les coreografies, llavors la Maria també es coneixien perquè havien gravat un videoclip junts, i va ser molt bonic, perquè anàvem com que tots anàvem a una, no? I tothom donava idees sobre el que estava fent l'altre, i ha sigut un procés molt... molt horitzontal en aquest sentit de creació, entre la Maria, el disseny de vestuari del Pau Aulí, la direcció d'art de la Laia Teca, no? Les coreografies del Marcos, hi havia com unes sinergies entre tota aquesta gent que les idees com que ballaven d'una a l'altra sense tenir que preocupar-se de, no? Qui ha tingut la idea ni res, sinó l'important és què fa millor la peli, no?
I ja per acabar, ens dona temps de fer una més, com ha estat treballar amb els actors, com ha estat la direcció d'actors, perquè veient la pel·lícula fa la sensació que vas donar marge per improvisar o per, doncs per afegir coses d'ells també en les escenes.
Sí, jo no sóc molt d'improvisar totes les... O sigui, a vegades sí, depèn de quines escenes, depèn de quina pel·li, hi ha escenes que clarament dius, ostres, això no val la pena ni escriure-ho perquè sempre quedarà millor improvisat. Hi ha moltes escenes així que m'he trobat, però en general jo em dono compte que els actors poden improvisar més quan més clar tenen el text. És a dir, perquè a vegades és una doble feina, tenir que inventar-te un text, que el text estigui bé, i a sobre, tenir que llançar-hi a sobre les emocions. Jo sí que em serveix molt, no perquè sigui és sacrosanto aquest text, sinó perquè després si tu tens una base, jo comparo el mateix, no? El text és com l'onada, tu agafes una, no? Si tens una bona onada podràs fer, i tu allà surfeges com vulguis, no? Si no tens onada, ostres, pues sí, pots remar tu i donar-t'ho, però és molt més fàcil si tens una bona onada, no? I llavors és com... I pots fer coses completament radicals. El mateix text et pot donar coses, i jo animo molt a provar, a jugar i a equivocar-se, no? És com, veniu aquí i equivoqueu-vos, i està guai per comptar amb uns actors que ho fan, no? Òbviament després hi ha coses com... Un moment, no, que l'Àngela Molina que diu, no, dale con el plato, que això sí que és Àngela Molina, hi ha coses que no, això només ho pots fer. I de fet a Mònica també en aquell monòleg va, a vegades deia una toma quan estàs molt encarcarat, diu, ostres, improvisa't algo aquí, i el de tocar el plato, això ho va trobar la Mònica al mirall, que per cert és com per mi la joia, l'actriu sí. Més increïble, una de les actrius més increïbles amb les que he treballat mai. He tingut molta sort de treballar amb molt bones actrius, però que la Mònica per mi ha sigut també és una artista total de la que estic molt impressionat i que espero que fem moltes pel·lícules junts i que tothom la contracti tota l'estona, perquè em sembla una força, té algo molt especial, molt únic.
Doncs Carlos, que vagi molt bé aquesta estrena aquesta nit i també l'arribada a les sales de la pel·lícula.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Pantalla completa. Una producció de pantalla.cat amb David Canto Guilella.
Tono Folguera, felicitats.
Buenas, moltes gràcies. Molt honrat.
Com vas rebre aquesta notícia del Premi Honorífic del Most?
Doncs quan em van trucar no entenia res del que m'estaven dient, perquè em pensava que era algo de Polvo Serán i em va costar bastanta estona entendre que parlaven de mi i no de la pel·lícula. I la veritat és que em va fer una mica d'angoixa, no? Perquè no estàs acostumat a rebre premis personals i el productor està molt còmode sempre a darrere del director i dels actors, però venint del Most, no sé, em va fer molta, molta il·lusió perquè tinc una relació amb ells de molts anys.
Quantes vegades has vingut aquí, amb quantes pel·lícules?
És que se'n barreja també el Most i el Cineclub també d'aquí, sí. que també ens cuiden molt, però jo crec que el Most també he participat en 4 pel·lícules segurament, o 5. Hem guanyat algun premi de documental amb el documental sobre el Priorat, o sigui que tenim llarga relació i amistat.
Clar, normalment els premis són a les produccions, en aquest cas és un premi a tu. Explica'ns una mica d'on et va venir això de fer de productor. Com vas començar en el món del cinema?
Com tota la vida, una mica per casualitat. Jo al llarg de la meva vida he donat bastants canvis i mira, vaig començar primer deixant la fàbrica on treballava per fer una sèrie per Televisió Espanyola amb uns amics sobre submarinisme, res a veure, i ja em vaig quedar la productora amb l'Horizon Medes a Ocean Films, i clar, vam començar molt forts perquè vam fer un documental que es deia Balseros i es van nominar als Oscars. Llavors, clar, doncs allò ens va canviar la vida una mica a tots, tampoc ens va fer el camí massa més fàcil, i així es vaig començar. Després la vida dona moltes voltes, vaig estar treballant a Cromosoma fins que va tancar, em vaig quedar a l'atur, i un bon dia va venir una gent jove, un noi molt jove que es deia Carlos Márquez Marcet, amb el seu amic productor que es deia Sergi, que volien fer una pel·lícula d'una relació a distància, i jo vaig dir, bueno, jo tenia la productora, acabava de muntar la productora al menjador a casa meva, i dic, ostres, pues, quina història més xula, quins tios més macos, i a sobre és una pel·li que si no tenim diners la puc rodar fins i tot a casa meva. I així va ser. Vam fer una pel·lícula que es deia 10.000 quilòmetres, que és una altra pel·lícula que ha marcat la meva vida per sempre, i la vam rodar a casa meva finalment, però allò em va portar un equip de gent jove a conèixer tota una generació de gent super preparada que sortia de la Pompeu, de la Blanquerna, de l'ESCAC, i jo, mira, si tinc una habilitat a la vida és saber detectar la gent que val la pena. No tinc massa més talents i crec que el meu encert va ser entendre'ls i dir, jo m'enganxo a vosaltres, i d'aquí va venir la Clara Roquet, que ja estava en el guió de 10.000 quilòmetres, i després han vingut doncs, tota aquesta munió de nou talent que hem pogut acompanyar.
Clar, deies 10.000 quilòmetres, d'això fa 10 anys, sí. Però més recentment hi ha hagut una pel·lícula, Alcarràs, que ha estat un punt d'inflexió gairebé al cinema català, pel fet de l'atenció mediàtica que va tenir, no perquè no hi hagués altres pel·lícules abans que mereixessin aquesta atenció, sinó perquè sembla que hagi sigut això, un punt d'inflexió. No? Com ho has viscut,
un
això?
Un petit detall va tenir aquesta pel·lícula, va guanyar l'Os d'Or a Berlín.
Sí,
no
sí,
oblidem,
clar, clar.
No?
Sí, sí, sí.
Bueno, jo crec que va ser una pel·lícula que va arribar just en el moment perfecte, perquè el cinema català vivíem de la precarietat, totes les pel·lícules que fèiem en llengua catalana eren en precari, i vale, podíem tirar de talent i fèiem coses molt xules i que anàvem a festivals, però a base de tirar de talent, de sacrifici humà, de mal pagar la gent, era molt terrible rodar en llengua catalana. I va coincidir el moment del Carràs amb una consellera de Cultura, la Natàlia Garriga, que va entendre això, i les coses s'han de reconèixer, vull dir, va ser una decisió política d'invertir en cinema en llengua catalana, i tot el que està venint ara és recollir el fruit d'una decisió merament política de dir, escolta, som un país que volem que hi hagi audiovisual català divers, volem que hi hagi pel·lícules de gent jove, però també volem que hi hagi pel·lícules més comercials amb qualitat per competir a Europa i competir la resta de l'Estat, i crec que estem vivint un moment molt dolç que va, i el Carràs crec que va servir per donar aquesta empanteta als polítics de dir, ei, hosti, ens hi fiquem i mira, i ens hi hem posat i mira les pel·lícules que tenim al Gaudí aquest any, no?
El mestre que va prometre el mar encara volta, ara sí. Últimament em sembla que Rússia i
sí,
Romania...
Sí, no? I bueno, Itàlia està a un taquillazo a Itàlia, Austràlia ha funcionat de meravella, no, està anant per tot el món, és una pel·lícula que el que explica el mestre, per desgràcia,
bueno,
que direm avui després del triomf de Trump, no?
Sí.
És molt, molt actual, molt universal i realment està funcionant tot arreu. D'aquí vam sortir també del most vam estar estrenant fa just un any i aquí vam sortir impulsats.
I quan veus els top 10 del cinema espanyol i vas veient pel·lícules, produccions catalanes i moltes d'elles en català setmana rere setmana, com ho estàs vivint això, aquest moment?
Amb una alegria brutal i amb molta esperança de poder per fi pensar en projectes ambiciosos a nivell de producció en català. Nosaltres ara al febrer comencem a rodar la pel·lícula basada en el documental del Balandrau. És una pel·lícula de supervivència, una pel·lícula de rescat, de bombers, de gent que salva vides, de gent que resisteix per sobre de tot i es nega a abandonar-se. És una pel·lícula complexa, que fa uns anys era inviable fer-la. Jo recordo quan vam rodar Mediterrània o Libertat, vam tenir un follon a les xarxes considerable perquè la gent no en tenia perquè no eren en català. Bueno, no eren en català perquè era impossible fer-les en català. I ara això ha canviat, o sigui, és que és un plaer. Jo abans li demanava a la gent, a la Clara Roquet, li vaig dir, Libertat no es pot fer en català perquè l'haurem de fer en cooperativa i estem cansats, volem cobrar un salari. I la vam escriure en castellà. Ara és al revés. Ara els demanem als directors i directores que escriguin en català, perquè avui en dia finançar una pel·lícula en català és viable, fins i tot és atractiu. Això, vamos, jo crec que no té preu. Jo estic feliç de la vida.
I per acabar, avui presenteu aquí l'estrena a Catalunya de Paul Bosseran. Com ha estat aixecar aquesta pel·lícula? Perquè hi ha una coproducció internacional i heu hagut de treballar amb diversos sí, sí. Fons de finançament. Com ha estat muntar això i aixecar aquesta pel·lícula?
Home, ha estat un viatge complex, perquè era una pel·lícula que teníem clar que aquí a l'estat espanyol es costaria i el 50% del finançament ve d'Itàlia i de Suïssa. O sigui, és una pel·lícula amb molt diner de fora, però era un projecte tan diferent, tan arriscat, amb el Carlos intentant fer una pel·lícula diferent. Jo crec que hem aconseguit fer una pel·lícula que és diferent a totes les pel·lícules que s'han estrenat aquest any i torna a ser una pel·lícula meravellosa. És d'aquestes que estic superorgullós d'haver acompanyat el Carlos i a tot l'equip, a la Veronal, a la Maria Arnal, a l'Àngela Molina, a Alfredo Castro. O sigui, ja la veureu, és una història d'amor preciosa, no és ben bé un musical, però té molta música... està superben interpretada, us emocionareu, riureu, plorareu, són les pel·lícules aquestes que, meravelloses que fa el Carlos i crec que aquesta per mi és la seva millor pel·lícula, imagina't.
Doncs de nou felicitats i que vagi molt bé també aquesta estrena aquesta nit aquí al Most.
Doncs gràcies per sempre per estar al nostre costat i parlar de les nostres pel·lícules.
Gràcies a tu per atendre'ns.
Pantalla completa. Una producció de Pantalla.cat amb David Canto Guilella.
I avui acabem amb música de Maria Arnal, responsable de la música de la pel·lícula.
Periferia brillante de una galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro mundo y tú que vienes a rondarme como los nueve planetas parece que cuando bailas llueven miles de cometas tú que vienes a rondarme. Desbocados, corren con el morro en llamas, el fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas, las mareas, mareadas, así me sigues al trote y de cabeza al galope, magia negra entre mis formas, suben hormigas en raman, romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta, se han abierto las las ventanas beben cientos de gargantas mientras alzas con la mano el vino que todo sana. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. En los aposentos del universo estás tú que me esperas. Mi piel se llena de chispas que saben a flores y a lenguas. Magia negra entre tus manos. Altos jazmines se zarzan, amarran nuestras caderas. Vuelan hacia las esferas, fuentes de estrellas antiguas. Santiguan nuestros jaleos, arden en llamas azules. Todas las voces del universo con nosotros. Mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro diminuto mundo, nuestro diminuto mundo.
Hice de todo para olvidarme.
Pantalla completa. Una producció de pantalla.cat amb David Cantoguilella.